Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Són les 12:21 minuts i avui, com deia, estem molt contents perquè tornem a encetar temporada d'aquestes receptes per al benestar amb la nostra amiga i psicòloga Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Molt bon dia a tothom.
Què tal? Com ha anat aquest descans d'estiu més que merescut per tothom?
Fantàstic. Curt. Ha anat curt.
Curt, no?
Com deia en algun acudit d'estos de la Mafalda, diu que les vacances les haurien de multar per excés de velocitat.
No? Sí, doncs és veritat, és veritat, perquè bé, les esperes tot l'any i passen massa ràpid.
Però bueno, bé, disfrutant-les, eh? Cadascú en la seva manera, però disfrutant-les.
I ara doncs hem de tornar a la rutina, no? Hem de tornar a agafar aquells hàbits de la vida quotidiana que no són de les vacances, no? Tornar a recuperar horaris i això potser costa una mica, no, Rosa?
Bueno, quan trenquem una mica costa, però el cervell és molt savi i sap, estan dins de l'estructura del nostre cervell i en seguida torna a recuperar-los. Parlarem una mica de tot això, dels hàbits.
Vale, abans de començar, dir que animem als nostres oients a que col·laborin també i a que ens facin propostes de temes, no?, que vulguin tractar aquí al programa, que no té per què ser, ara ho dèiem amb la Rosa, ho comentàvem, no tenen per què ser cap patologia. Sinó
ni cap problema, sí, de la vida quotidiana, el comportament humà a la vida quotidiana, com avui parlarem, per exemple, dels hàbits i els que costa de canviar, els bons i els mals hàbits que tenim, coses de la vida, no?, de les persones. Llavors, seria una mica la temàtica d'aquest any, però us agradaria que, bueno, que poguéssim col·laborar, no?, que a millor hi ha temes que no se'ns acudeixi, no els hi donem importància i poden ser importants per poder-los desenvolupar una miqueta, no? Llavors seria interessant, no?, que si alguna persona que ens escolta, si li ocorregués alguna cosa, pues, se posés en contacte o aquí a la ràdio o pogués...
O sigui, al correu electrònic de la Rosa, que és rosabarcelopsicologa@gmail.com. Rosa Barceló, psicòloga, molt fàcil, tot junt, sí. @gmail.com. I si no, aquí la ràdio, al 977402818, podeu trucar aquí la ràdio, sí. O a informatius@radiomoradebre.cat.
Només cal que digui, mira, Rosa, pues, podríeu parlar un dia de tal, no? Bueno, i ho preparem i ho parlem.
Que no els hi faci por, que no farem entrar ningú en directe, ni direm cap nom, tampoc.
Ni direm cap nom, ni... que són coses de la vida, no? Llavors sí que seria interessant i si no, doncs ja anirem buscant nosaltres temes, però seria una mica psicologia de la vida quotidiana, diríem, aquest
molt
any.
Interessant, molt interessant.
Que de fet és la nostra vida del dia a dia, no?
Sí, l'hem d'afrontar cada dia. I comentat amb els nostres oients que el dia 18 d'octubre també torna a la rutina el club de lectura, no? De psicologia.
De la biblioteca, Reflexions, diríem, reflexions que vam començar l'any passat, la gent s'ha animat i continuarem, no? És un cop al mes on treballem algun llibre dels que jo conec, que és els de temes psicològics.
Bé, doncs, feta aquestes falques publicitàries que diu l'amic Sergi Bassa sempre que anem a presentacions, anem a començar i parlem d'aquests hàbits, del poder dels hàbits, Rosa.
Del poder dels hàbits, que són molt poderosos.
Sí.
Farem una introducció i explicarem unes coses que em semblen interessants. No? L'any ja 1892, podríem dir que el primer psicòleg, encara que no hi havia aquesta titulació, el primer psicòleg, William James, ja va dir esta frase, diu, toda nuestra vida, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. I de fet és així, el cervell, que és molt intel·ligent, sempre busca la manera d'estalviar esforços.
Sí.
Per això converteix les rutines en hàbits, perquè aquests li permeten descansar o pensar o fer una altra cosa. L'exemple típic, quan aprenem a conduir, estem centrats en conduir, doncs estàs contínuament pensant en si de dreta i esquerra...
Em sortirà l'intermitent.
L'intermitent, interruptor, anava a dir. El pedal del freno, lo de la marxa, l'embrague... Estàs pensant contínuament en allò que estem fent i, evidentment, ni pots escoltar la ràdio, ni pots cantar, ni pots parlar en lo del costat, perquè la teva ment està centrada en
la conducció.
Val? Però quan hem automatitzat aquesta rutina, l'automatitzem i generem un hàbit, és quan podem parlar-lo del costat, quan puc escoltar la ràdio, quan puc cantar, quan puc fer altres coses. El cervell ha automatitzat una conducta i li queda més espai per fer d'altres coses. Però això estalvia, diguem-ne, esforços. Quan automatitza una conducta, estalvia esforços, que són els hàbits. Fixeu-vos bé que les decisions que prenem diàriament ens semblen que són decisions pensades, però deliberades. Jo prenc una decisió perquè la penso, i no, el 40% de les nostres decisions són hàbits.
Ah, no ho sabia, molt bé.
El 40% són hàbits.
Curiós.
I encara que cada hàbit per si sol no té massa importància, sí que el que mengem cada dia, el que diem als nostres fills una i una altra vegada, allò que ens diem potser nosaltres mateixos contínuament, si gastem o estalviem, la freqüència en què farem exercici o no la fem, les rutines del treball, com hem dit, el que mengem, tot això a la llarga sí que té un impacte important i potent sobre la nostra salut, la productivitat, la seguretat econòmica, la felicitat, per a bé i per a mal. Perquè, clar, aquí ve un dels problemes. El cervell no distingueix, funciona igual amb els bons
que
amb els mals, i amb els mals hàbits.
Així malament.
No, bueno, hi ha una bona notícia, i és que es poden canviar. Si entenem com funcionen, se poden canviar. I l'altra bona notícia, que veurem, és que un petit canvi en un dels hàbits que en diem fonamentals pot propiciar altres canvis en altres àmbits de la nostra vida. Hi ha uns fonamentals que, si som capaços de moure'ls, se mouen altres coses a la nostra vida. Com hem dit, se poden canviar si coneixem com funcionen. No? Anem a veure com funciona la creació d'un hàbit. És un bucle de tres passos. Primer, hi ha una senyal, un detonant que dona ordre al cervell per a que realitzi una acció determinada. El detonant pot ser: estic avorrida, m'avorreixo, una emoció, un sentiment, m'avorreixo. I aquest detonant m'informa que necessito, li dona ordres al cervell per dir: necessites fer alguna cosa que t'avorreixes. Vale? A partir d'aquí hi ha una rutina. La rutina és el que faig. Puc anar a mirar la tele, o sigui, l'acció, puc anar a mirar la tele, puc jugar a internet, puc menjar, puc beure, puc anar a fer exercici o puc emprenyar el del costat. I aquesta rutina me porta una recompensa, que és que aquesta recompensa li diu al cervell: recordeu que això ha anat bé. En aquest cas, la recompensa és que el meu estat d'anímic canvia perquè he passat de l'avorriment a sentir-me més bé. Si el cervell se sent recompensat, recorda això. Ho recorda. I si actuo d'aquestes maneres unes quantes vegades, acabo fent un hàbit que no em costa esforç i tot això. És a dir, cada vegada que jo amb el temps m'avorreixo, si molesto el del costat, hauré fet l'hàbit de molestar el del costat. Si me'n vaig a fer exercici, hauré fet l'hàbit d'anar a fer exercici per combatre l'avorriment. Si me'n vaig a la nevera a menjar, hauré fet l'hàbit d'anar a menjar.
Això és el que em passa a mi.
Amors. Però veieu que el mecanisme és el mateix, depèn
de... Sí, sí. Depèn de que vaga un tentiris, no? Cap a lo bo, cap a lo dolent.
Amb la repetició i amb el temps és quan se tornen automàtics. Recordeu l'exemple que hem posat de la conducció, no? És a dir, el cervell deixa de participar en la presa de decisions. És automàtic, No són... Arriba un moment que jo automàticament vaig a la nevera. Quan tinc un disgust emocional, automàticament vaig a la nevera. Ja no penso, vaig, No són el nostre destí, perquè, com hem dit, se poden ignorar, se poden canviar o es poden substituir, però cal combatre'ls deliberadament, perquè si no surt. És allò de dir: va, no entro tant a internet, però no me n'adono i ja estic. Va, no vull menjar tan de pressa, el primer mos, el segon ja m'he acabat el plat. És a dir, d'alguna manera, si jo no els me faig conscient, si no els combato deliberadament, me surt sempre l'automàtic, perquè mai desapareixen, sempre queden gravats a les nostres estructures del cervell. És un avantatge pels bons, perquè si no, després de les vacances no sabries tocar els botons aquests de la ràdio, no sabries que hauries de tocar per a parlar.
Rosa, jo somio molt quan estic de vacances, que arribo el primer dia i no ho sé fer anar.
Pues tranquil·la, perquè el cervell ho té dins,
ho té automatitzat
i surt. Una vegada estàs aquí, surt. Potser el primer dia una mica, és com anar amb bicicleta, després després de molts anys. El primer dia vaig ser així una mica inestable, però no em pateixis que al cap de mitja hora ja està.
Ja tot va rodant.
Ja tot va rodant, és un avantatge pels bons, hem dit, perquè si no sabríem tornar a fer les coses. Però un inconvenient pels mals hàbits, perquè com diuen en castellà, sempre estan a l'acecho. És allò de, els alcohòlics, per exemple, porten molts anys sense beure, però saben que no es poden relaxar perquè sempre està l'acecho, en el sentit de que un dia que tenen un disgust pues podrien anar perfectament a buscar la botella. No? Vale. Com hem dit, podem substituir-les. No podem canviar la senyal, vale? El pensament, l'olor, el disgust, l'emoció que em porta. No la puc canviar. Tampoc puc canviar la recompensa. Però sí que puc canviar el del mig, puc canviar la rutina.
La rutina, clar.
Puc canviar la rutina, és a dir, en comptes de mirar la tele quan estic avorrida, puc anar a fer exercici. O puc parlar amb algú d'un tema interessant. O puc, pintar un tros d'aquell quadre que estic fent que m'agrada tant i em relaxa molt. Puc canviar la rutina. Quan canvio la rutina, estic canviant l'hàbit, perquè és qüestió de temps, de que si en comptes de quan tinc un disgust emocional vaig a la nevera, quan tinc un disgust emocional vaig a nedar o a fer 5 minuts d'exercici, amb el temps s'automatitzarà igual que s'automatitzava anar a la nevera. És a dir, no puc canviar la senyal, no puc canviar la recompensa, però sí que puc canviar la rutina. I llavors estic fent d'un mal hàbit un bon hàbit.
I llavors també la recompensa també és d'una altra manera, no?
Sí, perquè normalment les recompenses dels hàbits són a curt termini. En el moment que agafo el pastís i me'l menjo, en aquell moment sí, però el segon i mig després me sento malament.
Encara pitjor, no?
Perquè en sabia que no ho havia de fer. En canvi, si vaig a fer gimnàstica 5 minuts, me sento fantàstica. Amb curt, a mig i a llarg termini. Compte també, hem de tindre compte amb les senyals que apareixen en determinats moments, perquè si, per exemple, jo sé que a la nit, quan surto de treballar, és quan m'agafa el mal rotllo, el malestar emocional, és quan puc cometre més aquestes conductes de menjar el que no he de menjar o prendre'm una copa que no he de prendre o barallar-me-lo del costat perquè jo no estic bé. No? Per tant, hem de ser molt conscients dels moments del dia, els jocs, les emocions, les olors, aquelles coses que a mi em generen, el pensament que a mi em genera entrar rutines que no són les adequades. Hi ha hàbits socials, per exemple, el segle passat, a finals del segle passat, o sigui, 1900 hasta el 2000, no? La gent, els americans, és un estudi algo important que es va veure, no? El 7% se netejava les dents. I al cap de 10 anys se va passar del 7% al 65% de la població. I va haver un tema publicitari, va ser com a conseqüència d'un tema publicitari que la senyal era la placa bacteriana, no? La rutina era rentar-se les dents amb Pepsodent,
que
era la marca, i la recompensa era una dentadura blanca. No? Però al repetir-lo ha d'haver algo, un desig que em porti a jo repetir la rutina, perquè si no, no? I aquest desig el van crear incorporant àcid nítric i unes substàncies de menta, que si bé no em portava res a la pasta de dents, al dentífric, sí que feia que la gent tingués una sensació a la boca d'un formigueig i una sensació de frescor agradable. Llavors, el que va enganxar era el desig, la frescor aquesta, a la rutina. I aquesta frescor que va enganxar a la rutina de rentar-se les dents va aconseguir que la població passés del 10 al 65% a rentar-se les dents. O sigui, no era que et cauran les dents o que és bo per no tindre càries, sinó la sensació associada a la rutina de rentar-se les dents agradable que la gent buscava. No?
Que curiós.
Que la gent buscava. Sí.
El món de la publicitat potser ja hi té molt a veure també la creació de hàbits.
La publicitat, tant, per a bé i per a mal.
Sí. No per a bé, només per a mal.
Per a bé i per a mal, sí. Això podríem parlar algun dia d'aquest tema.
Ens ho apuntem,
també. Ha d'haver un desig, vale? En aquest cas era la sensació aquella de benestar que tenia. Clar, hi ha hàbits que no els canviem perquè no tenim aquest desig, ara en parlarem. Un altre concepte important que dèiem és que hi ha uns hàbits fonamentals que si els canviem ens poden ajudar a canviar d'altres perquè són incompatibles amb d'altres conductes. Per exemple, està completament observats que si incorporem l'hàbit de fer exercici a la nostra vida, no ho dic en plan professional, sinó
Una caminada mitja hora.
Els humans, sí, de peu. No? Si el incorporem aquest... Canviem de la vida sedentària. I l'altre dia llegia que els estudis neurològics indiquen que un dels problemes més importants de les patologies, que això fa temps que ho sabem, però ara s'està veient científicament, és que l'home, el ser humà, no està fet per ser sedentari, i el sedentarisme comporta molts problemes, no només físics, sinó també emocionals. Mentals i emocionals. No? Si incorporem l'exercici físic a la nostra vida, la gent que ho fa se veu que amb el temps també canvia altres coses, com una millor alimentació, per exemple, deixar de fumar, o per exemple, també canviar hàbits de beure menys o de no beure, o altres, se cuida d'altres maneres. És a dir, el fet d'incorporar un canvi important, que és l'exercici físic, comporta altres canvis que també ajuden a la persona a estar bé, no? La salut, és la salut en general. Perquè un arrossega l'altre, però també perquè hi ha un canvi de paradigma. És a dir, passem de la creença arrelada que tenim de jo no puc canviar, a la creença de si he pogut fer això, també em crec que sóc capaç de canviar d'altres coses. Si som capaços de canviar algo important a la nostra vida, deixar de fumar o alguna cosa així, és més fàcil que podem incorporar d'altres canvis, perquè hem canviat una creença important arraigada, és de jo no puc, sóc inconstant, no me n'en surto, no puc canviar, a la creença de que jo sí que puc canviar. Canviar un petit hàbit ens obri alguna llum.
Alguna porta,
sí. Tard o d'hora, a la vida tots necessitem canviar alguna cosa, sigui perquè ens hem de sentir millor, per salut, per millorar la qualitat de vida, perquè jo que sé, per les raons que sigui. Per tant, cal convèncer-nos de que els canvis són bons, i més si jo els decideixo. I ara direm 5 maneres, 5 punts que ens poden ajudar a fer algun canvi important a la nostra vida en aquest sentit, no? De passar d'un mal hàbit en un bon hàbit, no? Primer és dividir-lo en objectius o metes assolibles, vale? Incrementar l'esforç a poc és molt important, perquè si jo començo a córrer un dia i me mato, al meu ritme, en un demà ja no faré res, no puc pujar un 3.000 si no he pujat abans un 100. Els canvis vitals requereixen esforç i constància, i no hem de fer el que fem moltes vegades, arrencar des de cavall i parar des de ruc.
Això me passa a mi sempre.
Què mos passa, Comencem, bueno,
venga.
Dos dies és millor, poc a poc, i quedar-nos amb ganes i ser constant. Vale? Jo puc fer exercici 2 minuts al dia, i la setmana que ve 3, i al cap d'un any igual faig 20 minuts. Tot és un, no? Molt important. Un altre tema que sembla una xorrada, però que no ho és, escriure'ls. Les persones que escriuen les seves metes o objectius tenen un 33% més de possibilitats de portar-les a terme, d'aconseguir-les. Escriure. Escriure te compromet. Moderar les nostres expectatives. El perfeccionisme és un mal aliat. A tots ens costa les coses, al principi no ens surten bé. El perfeccionista és aquell que si la primera no li surt ja no ho fa més, ja ho deixa. Si començo i no ho faig bé, ja ho deixo. És normal, cal continuar. Si l'objectiu t'has marcat és molt gran, de dir, pues, cada dia, imagineu-se que fa molt temps que no estudio i vull començar a estudiar. No em marco 3 hores, que no podré. Pues, a la millor mitja horeta sí, o 20 minuts. I a partir d'aquí ja puc incrementar el temps d'estudi, no? Però si em marco uns objectius molt alts, sóc un perfeccionista que passo de tot a res, pues, no faré mai res. Jo, a la primera, i si no ho he llegit i no ho entenc, doncs ho he de tornar a llegir. Jo dic que jo sempre ho entenc tot a la segona, a la primera no entenc mai res. O sigui, a la primera m'ho deixes, ja no entendria res. No? Què més? Elegir bé els nostres temps. No? Si vull incorporar una activitat nova, és bo elegir el moment adequat per cadascú. No? Si jo, per exemple, me concentro més al matí i he de fer algo de concentració, pues millor posar-ho al matí. El que no puc fer és posar-me exercici físic a les 9 de la nit quan estic cansada i no m'aguanto. De cap manera, no farem res, no? Cadascú sap els seus moments, no? I per tant incorporar aquells canvis en els moments adequats. És també bo canviar el llenguatge, és a dir, res de tinc l'obligació que, o he de, això és estressant, he de no, res de, vull canviar alguna cosa, o he elegit canviar alguna cosa o incorporar alguna cosa. No és cap ximpleria, perquè quan és una elecció personal, el que fa és ens motiva més, és una decisió i ens motiva més pel canvi. No ho he de fer per ningú, vull fer-ho per mi. Si es pot, És com la pasta de dents que havia, anava acompanyada d'un sabor bo, no? Mm-hmm. Si es pot ajuntar el canvi en algo divertit, en algo lúdic. Perquè si vaig a córrer i m'avorreixo perquè vaig xola o sempre passo pel mateix camí o sempre faig el mateix trajectori, ho deixaré. L'avorriment és un dels pitjors enemics dels canvis. Per exemple, si vaig a córrer, pues anar amb algú que estic a gust, o si menjo sola vaig més de pressa, pues menjar amb algú, o escoltar música mentre faig exercici, o si faig una dieta, pues no menjar unes bledes allí sueltes, sinó que intentar pues fer alguna recepta nova dintre del que puc menjar, que m'atregui més, no? Em poses un plat de verdura allí sense res, la dieta la faig perquè no me la menjo, no?
Sí.
És a dir, buscar algo lúdic, algo divertit associat al canvi, no? I evidentment reforçar-nos i premiar-nos pels nostres esforços i pels nostres progressos, encara que siguin molt petits, però com si fos que hem arribat a l'objectiu final, no? Com si haguéssim aconseguit alguna cosa increïble, que per nosaltres ho és, perquè si jo menjava en 3 mossos i ara menjo en 20, ja és una cosa increïble per mi, perquè és que si no d'altra manera menjava de pressa sense adonar-me'n, no? És a dir, qualsevol petit canvi per mi que no he aconseguit abans és algo increïble, malgrat ja sé que hi ha gent que, però no m'he de comparar, vale? Per tant, premiar-me pel petit esforç com si fos algo genial, perquè de fet ho és, insisteixo, i més tard ja serà la pròpia satisfacció de fer el que has de fer, el que ja te dona aquest xute, no? De dir, el dia que quan ja has entrat a l'esport, per exemple, el dia que no ho fas és el dia que et sents així com me falta algo,
me falta
algo, no? I per acabar, si tenim temps, 2 tasques que ens poden ajudar.
Deures, no?
Sí, ens poden ajudar, que és el llibre, tret del llibre de les petites revolucions de l'Elsa Ponset, que dona unes rutines. Llavors, n'hi ha 2 que encaixen en això que estem parlant, que és la tècnica Kaizen, que ara la parlarem, i la tècnica, la regla del 5. La tècnica Kaizen ve a dir, bueno, el que ja va dir Lao Tzu, diu, un viatge de 1.000 quilòmetres comença pel primer pas.
Vale?
Canviar ens resulta difícil a tots perquè hi ha una resistència al canvi, perquè estem programats, el cervell està programat per ser sensible a les incerteses, a lo nou, perquè pot ser bo o no pot ser bo. Llavors ja va així, funciona així, no és que jo sigui resistent al canvi, és que els humans som resistents al canvi, perquè la incertesa no li agrada. Però no hem de fer que es converteixi en l'ansietat que ens impedeix adaptar-nos, aprendre, millorar o polir coses que, bueno, que no ens són tan adequades, no? Molts canvis són necessaris i cal que no siguin traumàtics, perquè si són traumàtics costa més, no? La tècnica aquesta del Kaizen és molt útil quan ens costa enfrontar-nos a grans canvis, com per exemple deixar de fumar, no? Un exemple. Llavors, la manera del Kaizen és deixar de fumar consistiria, la manera en què ho faria aquesta tècnica consistiria en deixar de fumar, de plantejar-se petits canvis que van encaminats a la direcció adequada, que en aquest cas seria deixar de fumar, no? Llavors jo podria plantejar-me, per exemple, deixar de fumar dins el cotxe. I una temporadeta. Quan ja dins el cotxe ja no penso en fumar, me podria plantejar comprar una marca que tingui menys quantitat de nicotina. Ja és un petit canvi encaminat a deixar de fumar. I quan és així, això s'ha aplicat, per exemple, amb les empreses, canvis petits que a la llarga generen
molts beneficis econòmics.
Sí. I després, per exemple, deixar de fumar, si a l'hora del treball no puc fumar, però tinc 2 moments a l'hora del treball que puc sortir a fumar, pues aquestes 2 sessions només ne fumo una. És a dir, si jo que sé, tinc durant el dia 10 minuts per fumar, per anar fora a fer el cigarret,
només
ne faig una, no?
I
així arribarà un moment en què ja tindré menys espais en què puc fumar. És a dir, petits canvis encaminats a resoldre, bueno, a l'objectiu, en aquest cas seria deixar de fumar. Si jo vull fer exercici, o aprimar-me, puc fer 2 minuts d'exercici, 5 minuts d'exercici, és a dir, a petits canvis encaminats, en aquest cas, a fer 20 minuts d'exercici al dia, o el que sigui, no? I la regla del 5 és per combatre els moments d'esgotament, quan no podem més i ho engegaríem tot, no? Consisteix en el següent, és molt fàcil. per ser constants. Si estic cansada, estic llegint, he de llegir un llibre i estic cansada, per feina, m'imagino, i estic cansada, doncs en el moment que estic cansada el que faig és llegir 5 pàgines més. Si estic corrent i estic cansada, doncs 5 minuts més. Si estic escrivint i estic cansada, 5 frases més. És a dir, quan no puc més, 5 d'allò que no puc més.
Ai, que bo, que interessant.
Llavors mos ajuda a combatre aquests punts d'esgotament que no poden més. No val 5 cigarrets més o 5 pastissos més aquí.
No, això és per les coses bones.
En aquell moment que dic, pues, estic menjant a poc i mastegant les vegades que sigui, però ja m'he cansat, pues, bueno, 5 mossegades més. És a dir, per combatre una mica el cansament i els moments d'esgotament, no? I ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, que ja no tindrem temps per a més, Rosa. Molt interessant aquest poder dels hàbits. Espero que li hagi agradat als nostres oients i sobretot és una cosa amb la que tots ens sentim representats i que tots podem aplicar a la pràctica per a sentir-nos una mica millor. Recordem als nostres oients que si volen fer-nos les seves preguntes sobre coses quotidianes del dia a dia, rosabarcelopsicologa@gmail.com. Rosa, moltíssimes gràcies i fins d'aquí 2 setmanes.
Fins aquí 2 setmanes.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.